Ràdio Maricel, 107.8 FM.
I com sempre amb en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
Camil, que ve, no sé si és perquè és la setmana de Halloween, però venim la meitat fan mica... por, eh?
Fan por, sí, tot i que no, la majoria no són sèries de terror, podríem dir, però el que expliquen realment fa bastanta por. I el que sí que començarem és sí que és amb una sèrie de pues, típica d'estrena Halloween, de molta por, basada en una peli i que segur que pels fans del terror l'estan esperant amb cantaletes.
A més, basada en un llibre, allò de Stephen King.
Exacte, un clàssic.
Poca broma. Vinga, Albert.
Soy Rick, por cierto.
Will.
He alquilado una casa en el pueblo. Tras 8 años en la base, mi mujer está deseando vivir en un entorno normal.
Si lo que buscan es un lugar normal, seguro que Derry les va a encantar.
No le gusta mucho el pueblo, ¿verdad, señora Harlon?
Verá, se suele echar de menos lo que se tenía antes.
Pero empezamos a acostumbrarnos y a sentirnos como en casa.
Han pasado cosas, pero no solemos hablar de ello. Nadie lo hace.
No encontraron el cuerpo, pero quizá podamos averiguar qué le pasó.
A lo mejor fue alguien de paso.
Doncs la cosa comença, ja ho hem sentit, comença amb una família que arriba a un poble i la cosa es va embolicant. It... Bienvenidos a Derry.
Sí, sí. I a més, si en un tràiler algú et diu que tranquil, que vens al poble més normal del planeta...
Desenganya't.
Desconfia. I Bienvenidos a Derry, sí, és la... anava a dir una adaptació, però no és ben bé una adaptació. Recordem, si algú encara no ho sap, It és una de les novel·les més conegudes de Stephen King. S'ha adaptat diverses vegades, es va fer una sèrie, crec que era cap als anys 80, que va tenir com molt d'èxit, i recentment doncs, es van estrenar dues pel·lícules, no? Que tornaven a explicar una mica la història d'aquest poble, de Derry, de Maine, no? És la zona dels Estats Units on Stephen King ambienta quasi totes les seves novel·les, i on desapareixen un poble aparentment molt tranquil, on desapareixen no? Una sèrie de nens, i un misteriós pallasso sempre està, o una aparició en forma de pallasso sempre, no? Coincideix amb les desaparicions d'aquests nens. Què han fet? Els responsables de la pel·lícula, l'Andy i la Barbara Muschietti, no han volgut fer una nova adaptació d'una pel·lícula més que és molt recent, sinó que agafant una mica tota la mitologia de King i detallets que havien anat apuntant les seves novel·les, doncs han fet una sèrie de 3 temporades que explicarà una mica d'on surt, no? Tot això i com aquestes desaparicions de nens es van produint al poble aquest poble de Derry, en períodes de 27 anys, no? 27 anys, 27 anys, 27 anys. Llavors, la sèrie que comença, la que hem sentit ara, ja ho sentíem amb la música, està ambientada cap als 60, no? Amb aquesta arribada d'aquesta família, que és a més, no es veu, evidentment, però és una família negra, amb un poble eminentment blanc, no? Hi ha tota una sèrie de crítica social aquí, que també podrem anar veient en aquesta sèrie. Doncs, i la segona temporada està ambientada en el 35 i la tercera temporada està ambientada a principis del segle XX, és a dir, aniran seguint una mica aquests períodes de 27 anys, que és quan apareix aquest pallasso, no? Anava a explicar coses, però dic que igual hi ha gent que no ha vist la pel·lícula i li faig spoilers. Doncs és una mica adentrar-nos en aquesta mitologia de Pennywise, el pallasso aquest dels nens desapareguts, de per què desapareixen, i doncs buscar-li com una explicació... És una sèrie, a més, bastant més... Si la pel·lícula, sí que es veia que era una mica per tots els públics, en el sentit de que no era massa, era de terror, però no era una cosa massa explícita, a la sèrie van més a barraca i pels fans del gènere, pels fans del terror, pels fans de Stephen King, doncs segur que s'ho passaran pipa. De fet, és la gran aposta de HBO en aquesta temporada fins a finals d'any. A més, hi ha una altra cosa, han estrenat ja un capítol i el següent capítol, en comptes d'estrenar-lo el dia que li tocaria, una setmana després, doncs l'han avançat a demà, dia 30, no? Aprofitant una mica la tirada de Halloween, doncs faran aquesta estrena del segon capítol abans del que li correspondria per fer-ho coincidir una mica amb aquestes dates.
Doncs It, Bienvenidos a Derry, que de moment hi ha el primer dels capítols penjats a HBO Max. Vinga, segona proposta. Ens n'anem a Disney Plus.
Hijo, asúmelo. Tu carrera en el fútbol se acabó.
Nos encontramos en el Coliseo del Deporte Americano. Aún hay tiempo para que Russ Holiday pueda hacer algo especial.
Te pusiste chulito y te cargaste el partido.
¡Preparaos! ¡Está imparable! ¡Espectacular! ¡Madre mía!
¡Los de Georgia recogen el balón!
¡Georgia va a ganar el campeonato!
¿Cómo puede ser posible?
¡Mierda!
Ya es hora de que rehagas tu vida.
Solo hay un problema, papá. No voy a dejar el fútbol. La South Georgia convoca pruebas. Y voy a marcarme una señora Dogfire. Pero con fútbol.
¿Vienes a la prueba? ¿Tu nombre?
Chad.
¿Y tu apellido?
¿Perdona?
¿Quién es el 200?
Ja està. És a dir, bàsicament ja tenim l'estructura feta, hem volgut esperar fins aquí. El 200 és aquest senyor disfressat. Es fa difícil de creure.
Sí, es fa difícil de creure que ho aguantin, a més, tota la temporada amb aquestes pròtesis que es posa al protagonista, que és Chad Powers. És el nom també de la sèrie. I és una mica la història d'aquest home que fracassa quan és jove i juga al futbol americà universitari, doncs té una errada monumental, allà s'acaba la seva carrera i com hem sentit el tràiler, doncs anys després es disfressa a la senyora Dogfire, en aquest cas no fa de dona, sinó que també continua sent un home, diguéssim, i torna a fer les proves per entrar a un equip universitari. No? I aquesta és una mica la base d'aquesta sèrie que, diguéssim, que aprofita l'estela d'aquestes comèdies ambientades en el món de l'esport, no? Que va començar Ted Lasso. En parlàvem fa poc d'aquesta sèrie de golf amb l'Owen Wilson, no? I ara doncs, el Glenn Powell, que és una de les grans estrelles joves de Hollywood, doncs, és el protagonista d'aquesta sèrie que, doncs això, no? Tenim l'ambientació esportiva, humor, comèdia molt blanca per tots els públics, passar-t'ho bé, una mica buscar el mateix. Que Ted Lasso, i a part coincideixen amb una cosa, Ted Lasso, l'origen del personatge és un sketch, no?, del protagonista, del Jason Sudeikis, per uns anuncis de la Super Bowl, allà es crea el personatge i d'allà surt la sèrie. Doncs Chad Powers també, l'origen és un sketch, més aviat era una peça audiovisual on recordo que l'Eli Manning, que és un quarterback molt conegut, diguéssim, no sé, com si és una superestrella als Estats Units, anava a una d'aquestes proves universitàries disfressat també amb una sèrie de pròtesis i es deia Chad Powers el personatge, i llavors graven una mica com les proves que fa ell i com, clar, els entrenadors, els jugadors, doncs estan entre estranyats de la fila que fa aquest personatge i de lo bé que juga. Clar, estem parlant d'un professional potser dels millors de la història. Llavors, aquesta peça audiovisual, aquest sketch que es va gravar ja fa un temps, doncs ha donat origen, com Ted Lasso i el seu sketch, a aquesta sèrie protagonitzada per Glenn Powell, Chad Powers.
Doncs qui li agradi aquestes comèdies esportives, a mi Ted Lasso, vale, però ostres, la del golf...
Sí, la del golf costava més i bueno, Ted Lasso també és veritat que té aquest punt que és de futbol, ens sí. Toca més, el personatge potser també és més entranyable, aquí és potser tot una mica més estripat, però bueno, al final sempre és la història d'aquest, no? del personatge principal, que és un tio bastant, no? Bastant amb poca ètica, doncs una mica perdut, i com es transforma en aquest altre personatge, el Chad Powers, que és un, no?, que és completament diferent a ell, i com una mica va aprenent del seu alter ego, i bueno, parla de segones oportunitats, de, bueno, aquestes coses que els agraden tant als americans.
Doncs abandonem l'estat de Geòrgia i ens n'anem a la comunitat autònoma d'Andalusia. Disney Plus.
Mi hermano te quiere a ti, porque lo ha traído suerte. Y él ahora mismo lo que necesita es la suerte y tu taxi.
No, no se puede fumar en el taxi.
A la plaza.
Venga, arranca, arranca ya.
¿Dónde vamos?
¡Al hospital, hostia! ¡Mira para adelante!
¿Qué estudias?
Una oposición.
¡Hola, mi gente buena!
En tu taxi tiene que ser, papá.
¿Pero por qué?
Porque les da suerte.
Venga, niño.
¿Pero tú qué carajo estás haciendo?
Este es el tío que va a traer buena suerte.
Tú estás muy loco, ¿eh?
Se acabó la fiesta. David tiene que estudiar. Va a ser procurador. Vamos a procurar que David se saque sus oposiciones. ¿Tú para qué estás aquí? Para llamarme para atrás, ¿no?
Vale, ¿y a mí quién me paga?
Una tarde mala es la que te permite tener una tarde buena.
Y yo me expreso con el capote.
Doncs darrere de tot aquests diàlegs hi ha La Suerte.
La Suerte, sí que és una sèrie de Disney Plus, i que hem de dir que és bastant millor del que apunta el seu tràiler.
Sí,
jo
sí.
Crec que el tràiler fa, no?, poca justícia, té aquest punt que no acabes d'entendre massa, amb aquesta música, i és una mica estracanada, no?, sembla. Doncs la sèrie està bastant millor. És una sèrie creada per Paco Plaza, que és el... Parlàvem del terror, no?, i és un dels grans directors de gènere del país, no?, va fer Rec, ha fet Verònica, ha fet moltes altres pel·lícules, i aquí es desmarca una mica d'aquest to per crear aquesta sèrie que, diguéssim, aborda això tan... no?, que dona tant joc de dos personatges molt diferents, no?, entre si, que estan obligats
a conviure,
no? Uh-huh. En aquest cas, a més, ho ambienta, ja ho hem sentit, en el món de polèmic dels toros, i diguéssim que junta el protagonista, el David, que és el Ricardo Gómez, que és un taxista antitaurí, que prepara oposicions, cada nit per treure's una mica diners ha de fer de taxi, i per l'altre, doncs, el maestro, que li diuen, no?, que és l'Òscar Jaenada, que fa aquest personatge de torero estrella, no?, una mica allà de capa caiguda, i que està fent com, podríem dir, la seva darrera gira per les places espanyoles, no només Andalusia, va a Las Ventas, va a la Malagueta, moltes places d'aquestes mítiques, i com que pensa que aquest conductor de taxi li ha donat sort, i la quadrilla aquesta de toreros, tots són una mica, no?, d'antics i molt supersticiosos, doncs l'agafen i se l'enduen a recórrer amb ells aquesta gira per Espanya. I està bé perquè en realitat no és una sèrie de toros, no veus en cap moment, no veus ni una corrida ni entres pràcticament a la plaça, però és una mica el retrat aquest de les dues Espanyes, no? De l'Espanya com més antiga, que és una mica la caspa també, no? Els toros, la superstició, i doncs l'Espanya potser més jove, amb l'antitaurina, que no més descreguda, però com... dos personatges tan diferents, i aquí està la gràcia de la sèrie, doncs es van entenent una mica l'un a l'altre i es van apropant l'un a l'altre, i aquí està la gràcia de la sèrie, que ja diem que ha rebut bastant bones crítiques i és bastant millor del que el tràiler apuntava.
El tràiler ens ensenyava. Doncs això, La Suerte, que
ja
està...
Sis episodis, a Disney Plus.
Doncs ja la poden seguir. Vinga, tornem als Estats Units. Tornem als Estats Units i anem a Netflix.
On behalf of the commanding general of this base, I hereby welcome you to Marine Corps Recruit Depot.
Now get the f*** off my goddamn bus!
Oh, dear. Actually, that isn't the start of the story.
Today's the first day of the rest of our lives.
Talked it over with my dad.
I'm gonna do what he did.
The Marines?
A man needs a mission.
You need something to aim for.
Which brings us back to here.
Why do you want to be a Marine, Cameron?
For freedom. Freedom!
Doncs ja està, vol ser un marín per la llibertat. El títol és Reclutes. Quan sentin un pitu sempre diuen fucking.
Sí, sí, això els americans... vull dir, pots veure qualsevol cosa inenarrable a les seves sèries, però que diguin... no? Fuck és una cosa que no...
Això sempre m'ha fet molta gràcia. Pues això, Reclutes a Netflix.
Reclutes a Netflix, ja, ja sentíem una mica el joc amb el que juguen, no? Amb aquesta, amb aquest Freedom per ser marín, però també amb la música aquesta de George Michael, que és quasi, no? un himne LGTBI. Doncs la història és una mica aquesta, no? Basada en un llibre de memòries que es diu The Pink Marine, o sigui, el marine rosa, no? És la història d'aquest adolescent, no? Que pateix, és homosexual, pateix bullying a l'institut i amb un rampell doncs decideix entrar o aspirar a entrar al cos de marines dels Estats Units, i per això assisteix a un, pues, un d'aquests, no? Camps.
Un bootcamp, no?
Un bootcamp, que li diuen, exacte. Doncs per buscar una mica un sentit a la seva vida i per no deixar el seu amic, diguéssim, de tota la vida sol. I seria una mica la història aquesta de les proves que van fent autènticament salvatges a tots els aspirants.
Té un punt de Full Metal Jacket, això, eh?
Exacte, sí. Hi ha moments de jaqueta metàl·lica total, no? Amb aquests entrenaments salvatges i aquest menyspreu constant, no? Fins a anul·lar-te completament la personalitat. I com aquest noi jove doncs intenta sobreviure a tot això, a part amagant la seva orientació sexual, en una època, està ambientada als 90, on la directriu principal a l'exèrcit nord-americà és el don't ask, don't tell, és a dir, no preguntis, no diguis. És a dir, d'això ningú...
En parla.
Exacte, no entrarem, no en parlarem. Doncs Reclutes ha estat una de les grans estrenes de Netflix d'aquest mes, ha entrat al top 10 global ràpidament després de la seva estrena, i també ha vingut amb polèmica, doncs, no per tant per la trama de la sèrie en si, sinó perquè, clar, està estrenada en un moment on doncs, l'exèrcit nord-americà, el real, volem dir, hi ha tota una corrent, no? Molt conservadora i que diguéssim, ha fet servir polítiques anti-LGTBI a l'exèrcit, doncs ja ha sortit a criticar aquesta sèrie al Pentàgon, dient que era com, no sé com dir, brossa, woke, no? Woke trash, seria una
mica... Sí, brossa, woke, sí.
Doncs això, que estan adoctrinant els joves amb aquests missatges, i bueno, ja s'ha creat bastanta polèmica, sobretot als Estats Units, i això també ha posat a la sèrie doncs encara, no? Ha estat rebut amb més interès, com a mínim, i ha creat una mica de xup-xup.
Doncs Reclutes, que està... Sí, ja
sí,
està.
Els 8 episodis, que són llargs, de quasi 50 minuts cada episodi, 8 episodis a tota Netflix.
Com quan érem petits, 50 minuts per episodi, ja no es veu, eh?
No, és estrany, però 50 petites pel·lícules, 8 petites pel·lícules de 50 minuts.
Reclutes, com dèiem, que ja es pot seguir a Netflix. Vinga, i ara tornem una miqueta en el món de la por i el misteri.
Bienvenidos a Glasgow, chicos.
¡Hola!
¿Te gusta?
Sí, es toda para nosotros.
Toda no, no tenemos el sótano. Venga, entremos.
Es increíble.
Soy el de abajo, lentejas estofadas.
Cocinas muy bien. Qué agradable.
Sí, encantador.
A las buenas vecinas. Nos vemos pronto.
Me gusta mirarte.
¿Qué? Abra la puerta y hablemos.
¡Abra la puerta!
Ese hombre del sótano nos atormenta.
Les he oído hacer cosas horribles a esos pequeños.
No hemos hecho nada.
Papá, tenéis aquí una situación insostenible. Debes proteger a tu familia.
A nuestro padre le vuelven loco.
Doncs no ho hem dit, Filmin. Fear.
Fear, sí, por, no? Podríem dir. I ja ho sentíem, no? Abans, Bienvenidos a Derry, ara Bienvenidos a Glasgow. Ja saps si alguna cosa passarà. És una sèrie on una família, diguéssim, dona, marit i dos nens, es muden de Londres a Glasgow. Tot sembla perfecte, tot sembla meravellós. Tenen un veí que és molt amable i no triguen massa a comprovar que aquest veí tan amable doncs és bastant estranyot, és bàsicament un psicòpata, que els comença a fer la vida impossible. I és una mica la sèrie en realitat és una minissèrie, no?, de tres capítols on anem veient com es anirà desenvolupant aquesta relació bastant macabra i malaltissa entre aquesta família, no?, diguem-li, entre moltes cometes, normal, no?, amb aquesta situació que es troben. I el que més por fa potser de la sèrie és que està basada en un cas real, està basada en un llibre d'un autor holandès que va patir una experiència real d'assetjament bastant, bastant similar i que la va traslladar a la ficció. Això és una sèrie escocesa, Filmin és el que té, no?, aquestes apostes per sèries que passen una mica sota el radar del mainstream, sèries moltes vegades europees, diferents, ben cuidades, originals, doncs aquest és un dels exemples de...
Tres capítols.
Sí, van també.
Pim-pam.
Minissèrie, pim-pam. Plantejament, nus, desenllaç. Uh-huh. No necessiten més. Una sèrie de mal rotllo, és això, no és por, en el sentit, no és terror, en el sentit més purista, però és una d'aquestes sèries que fan molta por perquè tothom pensa, no?, de seguida empatitzes de... Hòstia, això em podria passar a mi, no?
Uh-huh. Doncs el que li va passar a la família més important de Carolina del Sud és el que ens explica a la propera sèrie Disney Plus.
Oiga, soy Alec Murdo. Quiero que venga la policía y una ambulancia.
A veces me da la sensación... Tengo una vida que no me tocaba vivir.
Los Murdoch son una dinastía muy conocida en el ámbito jurídico.
Ya me conocen, soy muy sincero.
Eres un capullo tramposo.
Solo es trampa si la descubren.
¿Qué ha pasado?
Ha habido un accidente.
¿La han encontrado?
Falta una chica. Encárgate de que los críos no digan ni mu y los padres tampoco.
¿Esto va a traernos problemas?
Estoy con una noticia. Los Murdoch tienen fama de intentar taparlo todo.
¿Tú sabes dónde pueden estar las pastillas de Alec?
I a partir d'aquí, doncs, la trama que es deu anar embolicant, Muerte en la família Murdoch.
Muerte en la família Murdoch, sí, l'estrena a Netflix. Segueix també una mica l'estela, és curiós, no?, com els, darrerament els dolents de les sèries són persones o famílies molt riques, molt poderoses, no? Ho veiem a Succession, per exemple, uh-huh, on tenim aquesta cosa de veure entre fascinació i repulsa, no? De fascinació de com viuen aquesta gent, no?, tan, tan poderosa i aquesta absoluta manca d'ètiques i principis i de, no?, d'empatia que acostumen a retratar. Doncs una mica els Murdoch serien una família benestant de Carolina del sud dels Estats Units, on... un accident, no?, que és el que sentim al tràiler, una llanxa que condueix el fill d'aquesta família, doncs acaba amb la mort d'una noia, i amb aquest accident, doncs, ens començaran a destapar totes les misèries d'aquesta família, no?, com molt respectable i respectada, i de sobte comencem a descobrir, doncs, el nivell, no?, de corrupció, violència, abús de poder, frau, amenaça que hi ha darrere la construcció d'aquesta família aparentment ideal i no?, benestant nord-americana. La protagonista és la Patricia Arquette, que és, no?, la recordàvem fa poc a Severance, doncs aquí també amb un paper bastant inquietant, fent de la dona de la família Murdoch, la mare del noi que té l'accident i la dona del patriarca de la família, i com doncs això, a través dels seus ulls i de la investigació que fa una reportera que ja va seguint la pista una mica aquesta família, doncs anirem descobrint tot el que amaga aquesta saga familiar.
Uh-huh. Doncs Muerte en la família Murdoch.
Sí, que està basada més en un podcast, en un true crime de la periodista real, o sigui, també està basada en un cas real, Murdoch Murders, I doncs a la gent que li agradi entre el true crime o aquest retrat que es fa de famílies poderoses i amb pocs escrúpols, doncs els encantarà.
Doncs se la poden trobar a Disney Plus. Vinga, tornem a Netflix.
Hal, escúchame. Cuenta lo menos posible, ¿me oyes?
Vale. ¿Qué ha pasado?
El presidente ha fallecido hace 4 minutos.
¿Con quién hablaba el presidente?
Mi marido. El presidente Rayburn estaba hablando con Hal.
¿Qué creía usted que estaba haciendo?
Intentar advertir al comandante en jefe de que tenía una sucesora díscola, como era el caso.
Una mujer inestable es ahora la presidenta. Nosotros sabemos lo inestable que es.
Hal Weiler, mujer de la embajadora.
Todd Penn, primera dama.
Esto es una oportunidad. Tú estarás en la Casa Blanca, vigilando sus pasos en todo momento.
No voy a ir por ahí en medio de una crisis constitucional con el currículum pegado en la frente.
Nuestro primer ministro oculta una información excepcionalmente explosiva en vuestro favor. No se va a conformar con una compensación simbólica.
Tenemos una amenaza sin especificar.
¿Te van a...?
¿A despedir? Posiblemente.
Doncs la diplomàtica, que arriba a la tercera temporada.
Tercera temporada, ara estava escoltant, em feia gràcia com als americans els encanta això de retratar, no?, i fer ficció de la Casa Blanca, dels seus presidents. Ara està pensant en aquest mateix any, s'ha estrenat Paradise, una altra sèrie d'assassinats a la Casa Blanca, i ara aquest, la diplomàtica, on ja, bueno, ho hem sentit el segon 10, el president dels Estats Units ha mort en circumstàncies així una mica sospitoses, i tot el que es genera a partir d'aquí, més els merders, diguéssim, que arrosseguem de les temporades anteriors, doncs són els ingredients d'aquest còctel que fan de la diplomàtica una sèrie que és d'aquestes sèries com molt addictives, no? I potser la primera va començar d'una manera, però cada cop ha anat apostant més per això de continus, de girs, de sorpreses, de que, no? Amb un ritme bastant, bastant trepidant, i on la protagonista és aquesta, la Kate Wyler, interpretada per la Kerry Russell, que fa aquest paper de diplomàtica, no?, que comença la primera temporada com... crec que era ambaixadora a Londres
és una diplomàtica que la col·loquen de manera sorpresiva, perquè ella és una funcionària del Departament d'Estat, la col·loquen de manera sorpresiva, després es descobreix per què, com a ambaixadora a Londres.
I la seva relació amb el seu marit, el Rufus Sewell, no?, amb
qui, que també és funcionari,
també té les seves aspiracions polítiques. És una mica una barreja així de House of Cards, l'ala oeste, que ara mateix deu ser l'única ala que està...
Sí, perquè l'Aix ja l'ha tirada. Sí.
Ja no sé com... Això ja ha quedat completament de moda, no? Quan ens ensenyen la Casa Blanca en aquesta sèrie, ja... i diguis, no, això ja no existeix. Ja no,
si només hi ha la meitat.
Això és el nou, no?, ballroom de Trump. A veure com juguen amb això. Però es nota que la creadora, la Deborah Kahn, havia estat guionista, doncs, de Homeland, l'ala oeste, també a House of Cards, i com... tota aquesta intriga política doncs la domina a la perfecció i fa una sèrie d'aquestes que enganxen i molt, i que a més té doncs el punt fort de veure una actriu com la Kerry Russell, que sempre és sensacional, que és qui porta bàsicament el pes de la sèrie, doncs veure la seva feina i empatitzar amb ella en tot moment.
Sí, sí, molt bona aquesta actriu. Doncs bé, doncs sortim d'aquestes crisis constitucionals americanes, oi? Que no sé si són pitjor les de la ficció o les de la realitat, però bé.
Bueno, l'altre dia veia Civil War, no sé si la pel·lícula també, i dius...
Ai.
Sí.
Doncs vinga, i tornem cap aquí, cap a una cosa bastant més lleugera que ens presenta Disney Plus.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone.
El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Pictionary, ¿eh?
Para mí, alguien que no trabaja, es un crack.
Vamos, 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 vamos.
Si eres feliz, quédate en la zona de confort.
Yo me niego.
Se nos ha tenido que ir mucho la olla para darle una connotación negativa a la palabra confort.
Este sitio no se sostiene.
Relax.
¿Tú quieres ser explotado o explotador?
Si no hubiera cerrado la asesoría, me estaría yo aquí sentado en un palé.
300 pavos el palé, ¿eh?
vida va de ser un tiburón.
Jo no sé si els segueixen, però el duo Pantomima Full està al darrere del que acabem d'escoltar. Es diu Entrepreneurs.
Entrepreneurs, sí. Seria la paraula per dir emprenedors, no? I que és la que ells mateixos utilitzen, no? Jo sóc entrepreneur. Doncs sí, sí, Pantomima Full, que si no el segueixen, doncs... pues, ho recomanem des d'aquí.
Han continuat amb el...
Sí, sí, continuen. Sí. Ara pengen gags d'aquests a YouTube cada més temps.
D'acord.
Però encara, encara en pengen. Uh-huh. Doncs són aquests, els seus creadors són el Robert Bodegas, l'Alberto Casado, aquests dos guionistes que a Pantomima Full ironitzen amb un minut sobre tot tipus de personatges, no?, quotidians. És, fan una mica escarni dels estereotips, no? Sobretot del postureig de la nostra societat, jo que sé, des del que sap de vins, el que mai veu futbol, i un dels seus retrats més coneguts va ser aquest emprenedor, venedor de fum, no? Que tot són frases una mica d'autoajuda i que sempre diu que surt de la seva zona de confort, no? És aquest cliché. Doncs a partir d'aquí els han aixecat una sèrie que a veure com funciona, perquè clar, una cosa són els gags, que són sensacionals, funcionen per si sols, l'altra és aguantar tota una sèrie amb totes les seves trames. I la trama gira entorn d'un personatge que és el Gonzalo, que és aquest pijo madrileño, fill d'empresari, que es fot en mil negocis amb els diners del seu pare, que té la darrera oportunitat per muntar un negoci seriós i munta doncs, un coworking, una altra d'aquestes paraules que tan agrada, amb el Jacobo, que és l'Alberto Casado, que fa d'aquest gurú de l'emprenedoria, de que ell ha de ser el seu propi jefe, no? De que has de sortir sempre de la teva zona de confort, aquest gurú que crea frases buides de sentit. Doncs ells dos creen aquest coworking i una mica la idea era doncs, tenir un espai on poguessin ajuntar gent com molt diferent, no? Que al final és com funciona una comèdia, no? Buscant gent molt diferent i com col·lisionen. Doncs en aquest coworking, que es diu així No Comfort Zone, ja juguen amb això, doncs passen Laura Garrido, el Gonzalo de Castro, la Victoria Martín, tota una sèrie de personatges que doncs, volen seguir una mica les ensenyances i crear el seu propi negoci, ser entrepreneurs i seguir les ensenyances d'aquest Jacobo. Òbviament tot això no pot acabar bé. Veurem com avança la sèrie, que són 10 episodis en la seva primera temporada, i a veure si aconsegueixen traslladar aquest esperit de Pantomima Full a tota una sèrie de ficció.
Correcte. El dubte que teníem amb el Camil és aquest, és si, clar, una sèrie ha de mantenir un fil.
Clar, clar, els gags funcionen i funcionaran.
Ara hem sentit el trailer té gags bons.
Exacte, però clar, a veure com... clar, no són gags, una sèrie és molt més que gags.
Correcte.
Llavors, com funcionarà és una mica la incògnita. A Disney han apostat fort per aquesta sèrie. Ells estan ara una mica doncs, amb molta popularitat gràcies a YouTube, i a veure com acaba aquesta sèrie i com la desenvolupen. Tinc curiositat.
Mm-hmm. Vinga, ens n'anem... ens en falten dos. Déu-n'hi-do. Vinga, va. El que tinguem temps.
Vinga.
Apple Plus.
Vaya, vaya, vaya. Una clienta. A ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
¿Aún se llevan las secretarias?
Creo que alguien oculta algo.
Vale, la explosión. Dos cadáveres. Y desaparece una niña. Tal vez afecte a las altas esferas.
Quizás solo afecte a las medias.
¿Qué quiere usted que hagamos con la niña, señor?
Trasladarla.
Aún no está del todo preparada.
¿Qué es, una tarta?
¿Ha entrado en mi casa?
¿Dónde estuviste anoche?
¿Quién es usted?
Zoe Bone, investigadora privada.
A esa entrometida hay que pararla. ¿Lo has entendido?
Sí, señor.
Has encontrado el camino al meollo de algo gordo. Es una operación de encubrimiento.
Doncs misteri detectiu femenina a El Misterio de Cemetery Road.
Exacte, l'actriu femenina, que no és una altra que la Emma Thompson, no? Una de les grans dames de la interpretació britànica, i al seu costat hi ha doncs, una altra enorme actriu britànica, la Ruth Wilson, que, per qui no li soni més el nom, és la protagonista de sèries com Luther o The Affair, una gran actriu, i elles dues són una mica les que sostenen aquesta sèrie de misteri. Ja ho hem sentit una mica al tràiler, no? Hi ha una explosió, aparentment és una cosa, doncs, algo quotidià, un accident quotidià, però a partir d'aquí es comencen a veure que res és el que sembla, i aquesta investigadora privada, doncs, començarà a veure que el cas és molt més gran del que semblava. Hem sentit pel to i per la música, una mica té una similitud amb Slow Horses, és una altra sèrie britànica que explota una mica també aquesta cosa de thriller i humor, i això és així perquè també és una adaptació d'una novel·la del Mick Herron, que és aquest novel·lista que va crear Slow Horses i també és el creador de la novel·la que inspira el misteri de Cemetery Road. A qui li agradin, doncs això, grans interpretacions, grans actrius angleses, aquest humor britànic juntat amb una sèrie com molt ben feta i amb intriga també, doncs una sèrie molt recomanable. 8 episodis i crec que avui mateix s'estrenen els dos primers i a partir d'aquí, doncs, un per setmana.
Apple Plus, que no havíem passat encara avui per Apple Plus. Vinga, i acabem una altra vegada a Netflix. Si vols que et digui la veritat, no sabia que encara la feien aquesta.
Geralt, you've spent a lifetime battling monsters and men. Your entire being is dedicated to finding someone who you fear you fail. Your Ciri.
Always lost, never found.
She's not who she says she is.
None of us are.
We are joining Geralt across the continent to reclaim her.
What a company I've ended up with.
Something is shifting on this continent. Oglethorpe is gathering an army.
Tot, a mi em sembla tot una mica excessiu, igualment. És la quarta temporada de The Witcher.
Sí, sí, i jo crec que la frase que has dit tu és una mica la que representa perfectament el cas de The Witcher, de no sabia que encara la feien, no? Recordem, per qui no ho sàpiga, The Witcher és va ser com una mica una resposta de Netflix a Joc de Trons, no? Amb aquest, jo crec que cada companyia de streaming va apostar per una mica pel gènere fantasia, capa i espasa i tal, i l'aposta de Netflix va ser The Witcher, basada en unes novel·les molt conegudes entre els amants del gènere, que a més la protagonitzava el Henry Cavill, aquest actor neozelandès que feia de Geralt de Rivia, que és un caçador de bruixes en aquest món fantasiós que ens presenta la sèrie. I a més, la gràcia és que el propi Cavill era molt fan de les novel·les, és bastant friki en aquest sentit, li agraden molt els jocs de rol, vull dir, era algun motivadíssim per portar aquesta sèrie no? per fer la realitat. I al final va ser una aposta que, tot i que va ser molt, sobretot la primera i segona temporada, doncs hi havia molts diners, es va apostar fort, doncs no va acabar de quallar. Recordo que a més la primera temporada tenia com una estructura narrativa molt estranya que no entenies fins al final, i això fins i tot a la gent que havia llegit les novel·les despistava moltíssim, hi havia com salts de temps que no s'explicaven i no t'enteraves que era un salt de temps, vull dir, era una cosa una mica confusa. I si en parlem ara, no és tant per les bondats de la quarta temporada, sinó perquè hi ha com una polèmica, haig de dir que també una polèmica dins del fandom de fantasia, on han fet una mica, amb el Henry Cavill, han fet una mica el que van fer amb el Kim Gutiérrez allò a Poblenou, no? O amb la tieta Vivian del Príncipe de Bel-Air, que d'un dia cap a l'altre el personatge és el mateix, però l'actor o l'actriu és completament diferent i la gent diu com, què? Què passa?
Ens ha canviat.
Exacte, doncs ara, en aquesta quarta temporada, van fer fora el Henry Cavill i el protagonista és el Liam Hemsworth, que és una mica, no?, el germà de Thor, és el, potser dels germans el que té menys carisma de tots, aquest és el protagonista, i ara veiem que Geralt de Rivia continua en les seves andances, però amb la cara d'aquest altre actor. Llavors, clar, s'ha muntat la de Déu, perquè a més, clar, la gent, això de per si ja no agrada massa quan t'ho fan, perquè dius, no, això no, dius, no pot ser, i més amb el nivell de fanatisme i de passió que hi ha en el món del fandom de fantasia, doncs això no s'ha rebut gens bé. i doncs els propis fans, que són els que al final han d'acabar veient la sèrie, doncs li estan donant una mica l'esquena perquè no, perquè ha traït completament el no, l'esperit de la sèrie.
De The Witcher, per cert, no tindrem temps d'escoltar-ho, però ja que hem esmentat Joc de Trons,
sí,
ja hi ha una altra prequel en marxa, oi?
El 19 de gener ja hi ha data d'estrena a HBO, en aquest un altre spin-off, ja vam veure La Casa del Dragón, no? Que crec que a més ara s'estrenarà d'aquí poc també la tercera temporada, doncs arriba El Caballero de los Siete Reinos, que és una de les sèries potser també més esperades pels fans de Martin, basades en, un, en unes, uns petits contes, diríem, de Martin, uh-huh, ambientades abans entre, diguéssim, Joc de Trons i La Casa del Dragón, quan els dracs ja són una mica al passat, però els Targaryen encara regnen, i és una mica el seguiment d'un cavaller, no? Que és un cavaller pobre i que vol ser reconegut, uh-huh, amb un escuder del qual no direm massa cosa perquè llavors desvetllaríem bastanta part de la trama, escuder bastant interessant, i la relació que tenen els dos i com una mica d'això dels cavalleros andantes, no? Una mica el Don Quixot i Sancho Panza, doncs van recorrent, en aquest cas no a Espanya, sinó...
Els Set Regnes.
Els Set Regnes, exacte.
El Cavallero de los Siete Reinos, que té
ja estrena... Parlarem,
sí, el 19 de gener.
Exacte.
Que en principi la cosa va per llarg, res, 10 anys que fa Netflix que està a Espanya, 10 segons.
Des del 20 d'octubre del 2015, sí, ha passat, no sé si dir ràpid o lent, però en qualsevol cas ja s'està parlant d'una mica de la influència que ha tingut l'estrena i l'arribada de plataformes com Netflix per desenvolupar la indústria espanyola, i que s'han estrenat més sèries espanyoles, mm-hmm, que mai.
Hi ha hagut un abans i un després, sens dubte. No sé si millor o pitjor, però un abans i un després. Camil, fins al mes que ve.
Gràcies, i fins al mes que ve.
I a tots vostès, moltes gràcies. Ens acomiadem, són les 12, avui les 4, ple. Per tant, demà ja el parlarem. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.